Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. A Cuba, aquest diumenge a la nit, hi ha hagut la tercera apagada total en només 3 dies, una situació que ha obligat el govern de l'illa a suspendre fins dimecres totes les activitats estatals que no siguin imprescindibles, incloses les escolars. Ho fa per aquesta apagada massiva, però també per la imminent arribada de l'huracà Òscar. L'illa no és la primera vegada que té problemes de subministrament elèctric. Dani Miret, que viu a l'Havana, on estudia medicina, ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio que ja hi estan acostumats.
M'hi he trobat amb apagons estant a l'hospital i sí, ho he tingut que fer de passar visites sense llum, sí. O que se'n vagi la llum de cop, sí, ho he tingut que fer. A tot s'acostuma un, no?
El govern cubà treballa amb la idea que dimarts tothom ja tornarà a tenir corrent, però l'evolució dependrà també de l'arribada de l'huracà Òscar. Podria deixar fortes pluges i ràfegues de vent de 130 km per hora, sobretot al nord-est del país. Repassem ara altres notícies en format breu amb en Joaquim Albalate.
Els moldaus rebutgen en referèndum l'ingrés a la Unió Europea. Encara amb resultats provisionals, el 55% dels electors han votat en contra de la integració europea, mentre que els hi ha obtingut el 45% dels vots. Moldàvia es va convertir oficialment en candidata membre de la Unió Europea el juny de fa 2 anys, i aquest referèndum s'ha interpretat com un gest clar per desafiar Moscou.
A més, també hi havia eleccions presidencials aquest diumenge, amb també resultats provisionals. L'actual líder del país, la reformista i prooccidental Maya Sandu, ha guanyat amb el 35% dels vots. Ara bé, com que no ha aconseguit la majoria absoluta, caldrà una segona volta en què s'enfrontarà el candidat del Kremlin, Alexander Stoyanoglu.
Un home de 57 anys ha mort aquest diumenge durant la celebració dels bous al carrer de la Vall d'Uixó, a la comarca de la Plana Baixa, a Castelló. Un dels bous corria darrere uns participants a les festes quan la víctima s'ha entrebancat, ha caigut, l'animal l'ha embestit i ha patit una aturada cardiorrespiratòria. La Generalitat Valenciana treballa amb un nou decret que reguli els bous al carrer. El mes passat també va morir un home en unes festes similars a Énguera, la capital de la comarca valenciana de la Canal de Navarrés.
Encara el País Valencià, Més Compromís, ha revalidat aquest diumenge Amparo Piqué com a secretària general de la formació. L'actual líder s'ha imposat amb 529 vots, el que representa el 53% dels suports a les altres dues candidatures que posaven en dubte el seu lideratge. La candidatura de Piqué guanya el país, comptava amb el suport de la majoria de pesos pesants de la formació. El Passeig de Gràcia de Barcelona s'ha omplert d'emoció i màgia amb el concert que ha unit a l'escenari el tenor Josep Carreras i la bailaora Sara Varas, un recital que ha clausurat la regata cultural organitzada amb motiu de la Copa Amèrica de Vela. Barcelona, Maite Curtó.
Dice mare quanto bella, respira tanto sentimento.
Milers de persones han gaudit d'aquest concert únic. Únic per molts motius, per fer-se en ple Passeig de Gràcia a l'aire lliure i ser gratuït. Una gran ocasió per molta gent per sentir en directe la veu del tenor Josep Carreras i veure l'art, la força i la màgia de la bailaora Sara Varas. El concert ha tingut molts moments àlgids, com la primera actuació que han fet junts el tenor i la bailaora interpretant la cançó El dia que me quieras. El públic ha entregat des del primer moment, també s'ha posat dempeus amb temes com Granada, Boig per tu o Amigos para siempre. S'ha viscut molta emoció, com expliquen aquests assistents al concert.
Molt emotiu, la gent ja es veu, molt emocionada. No ens esperàvem tanta quantitat de vices i sembla que no, que tot eren finals.
Increïble veure el Josep Carreras i més increïble veure la Sara Varas, ha sigut una passada.
Fantàstic, un Josep Carreras que està amb una bauassa impressionant.
Música. Esports, el Barça goleja el Sevilla a Montjuïc 5-1 i arribarà líder en solitari al clàssic de la setmana que ve contra el Real Madrid, 3 punts per sobre dels blancs. L'equip blaugrana ha guanyat amb 2 gols de Lewandowski, 2 de Pablo Torre i 1 de Pedri el dia que Gavi ha tornat a jugar 11 mesos després.
També a primeres jugats aquest diumenge el Villarreal 1, Getafe 1, Atlètic de Madrid 3, Leganés 1 i Mallorca 1, Rayo 0. Aquest dilluns València i Les Palmes.
A la Lliga F, victòria del Barça al camp del Llevant 1-4. Les blaugranes arriben líders a l'aturada amb 2 punts més que el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid.
A la CB, el jugador del Barça, Nico Laprovittola, s'ha lesionat en la derrota de l'equip blaugrana contra el Baskonia, 89-93. L'argentí té un esquinç als lligaments del genoll dret. Aquest dilluns se li faran més proves per saber l'abast exacte de la lesió. També aquest diumenge, primera victòria del Lleida, que ha guanyat el Manresa 83-81, mentre el Girona ha perdut a la pista del Madrid 95-67.
I a MotoGP, victòria de Marc Márquez del Gran Premi de Phillip Island. El pilot de Cervera ha remuntat des del 13è lloc després d'una mala sortida. El líder, Jorge Martín, ha estat segon.
Fins aquí les notícies.
Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Qui és capaç d'organitzar aquesta borrada és el mateix qui pensa les altres feines.
Coneixia l'estructura B d'Esquerra Republicana?
Oriol Junqueras no pot dir que no tingués res a veure amb les decisions que es prenen i, per tant, és corresponsable dels errors que es fan.
Qui va penjar el ninot de Junqueras a Sant Vicenç dels Horts?
Que s'estigui fent aquestes coses d'aquestes maneres simplement perquè tenen un congrés i tenen por de perdre alguns. És que ja n'hi ha prou. Per mi que em deixin en pau.
Mantindrà l'acord amb el PSC si guanya el congrés? Aquest dilluns al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Doncs hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest cap de setmana en què una de les notícies més llegides del 324 ha estat la d'aquest home declarat en mort cerebral i que es va despertar al quiròfan quan li extreien els òrgans? Vull ni imaginar la situació. Va passar el 2021 a Kentucky, als Estats Units. 3 anys després d'aquell impactant moment, Anthony Thomas Hoover diu que té greus problemes per caminar i parlar i la seva família ha decidit ara denunciar els fets per demanar canvis en els protocols de donació d'òrgans en aquell país. Bé, i avui, ja dilluns 21, parlarem de l'èxit dels nanorobots. Un èxit per transportar fàrmacs als tumors de bufeta. Sembla ciència-ficció. Hem reservat la primera trucada al professor Samuel Sánchez, que ha liderat la investigació. I mira, ara mateix obrim el 93-201-7474 per fer preguntes o respondre en d'altres com aquesta del Santi. Cigaló, no. Carajillo, tampoc. El nom correcte, diu, és Caraguillo. I explica de quan els transportistes fa uns 300 anys transportistes o traginers repartien mercaderies en cavalls i carros i doncs entraven i un d'ells posa'm un cafè que tenia una mica de conyac o anís per refredar, Caraguillo, i que tinga el company fora i fa fred. Guillo, diu guillar en català, és marxar. I quan el company entrava, el cambrer deia, tu també vols un Caraguillo? no? I així es va anar fent. I carajillo diu que ve del castellà carajo, expressió que s'utilitza a l'edat mitjana per enviar un mariner com a càstig a dalt de tot del pal major d'un vaixell, on hi havia una cistella de guaita, cistella que recorda la forma del típic got de carajillo, i aquesta cistella li deien carajo, vete al carajo, i cigaló és una mala traducció de carajo. Això ens ho ha fet arribar el Santi en xarxa, gràcies per contribuir, com diem, a aquesta festa del coneixement. I disposem d'avui línies obertes des d'ara mateix al 93-201-7474 amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic amb ignorància creativa i espurnes populars. L'ull del senyor és el pinso millor.
Dites fites.
S'anomena Nanorobot Tune, seria la melodia dels nanorobots, i com dèiem, avui, ja dilluns 21, és el Dia Mundial de l'Enginyeria Clínica. Excel·lent motiu per parlar de l'èxit dels nanorobots que transporten fàrmacs als tumors de bufeta. Una teràpia provada en ratolins que obre la porta a medicaments més eficients. Però com són i com funcionen aquestes boletes nanoscòpiques minúscules? Doncs infinitat de vegades més fines que un cabell. Un viatge al·lucinant a l'interior de la bufeta on ataquen el tumor fins a reduir-lo en un 90% dels casos. La proesa és d'un equip de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i el Centre d'Investigació en Biomaterials del País Basc en col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica. I Samuel Sánchez és el professor que ha liderat la investigació. Professor Sánchez, bona nit i enhorabona.
Hola, bona nit, moltes gràcies.
Sembla ciència-ficció tot plegat, no?
Sí, sempre la gent compara, no?, amb la ciència-ficció, però bueno, estem arribant i fent que això sigui una realitat i estem molt contents.
Una realitat i motiu d'esperança per a tantes persones. Recordem que el càncer de bufeta és dels d'incidència més elevada del món i dels més costosos de curar, és així?
Correcte, sí, així és. A veure, soc científic, no uròleg, oncòleg, però bueno, això és els números, no? Potser entre el 5è i el 10è més comú i és el més car perquè té una tassa de reincidència molt alta, no? La més alta que hi ha. Llavors, que no, els mètodes que hi ha actualment no acaben d'eliminar totalment el tumor i això torna a créixer i a créixer i a créixer, no? Llavors els pacients van moltes vegades a l'hospital i fa que sigui molt car i... Bueno.
Doncs fixem-nos una mica en com són i com actuen aquests nanorobots. Te'ls prens amb un glob d'aigua? Com es desplacen fins a la bufeta?
No. Bueno, el mètode, no, que fan servir a la clínica, dels ensajos clínics actuals, que és ficar-ho directament a la bufeta de forma intravesical, que es diu. No va per tot el cos, sinó és localitzat. El que fem nosaltres és el fiquem dintre i gràcies a una reacció química amb l'orina que hi ha a la bufeta, aquests petits submarins comencen, que els dic jo, no?, comencen a moure's, a autopropulsar-se i moure's com una bandada de peixos o d'ocells contínuament en tres dimensions. I això fa que es mouen i transporten el medicament i molt més ràpid.
I els guieu a distància com un dron.
Bueno, aquesta era una de les idees, de fer que aquestes pilotetes que les podem guiar de forma externa amb camps magnètics o amb llum i aquestes vies de control extern, com si fos com el mando a distància, no?, en un control remot,
sí.
No volem fer servir-lo. El que vam descobrir, que era molt més interessant, era que ells mateixos, només amb aquesta reacció amb l'orina, ja està, ja era suficient per moure's. I vam veure que el 95% del que nosaltres fiquem dintre de la bufeta arriba i penetra dintre del tumor. Bueno, es mouen per si mateixos. Primer concepte, com es mouen? Són pilotetes, com molt bé has dit abans, que són mil vegades més petites que el cabell humà, però aquesta partícula, jo sempre li dic que és com el submarí o el xassis, no? Necessita un motor. I el motor ve perquè a la seva part externa li fiquem un enzim que es diu ureasa, i aquest enzim ureasa el que fa és reaccionar amb l'urea que està a l'orina, que és el combustible. Llavors tenim el xassis, que és la partícula, el motor, que és l'enzim ureasa, i el combustible, que el tenim dintre la bufeta. Llavors és un assaig perfecte perquè tenim tots els components dintre la bufeta. Llavors aquest motor, aquest cotxe, diguem, no, nanoscòpic, es pot moure i el seu maleter el podem ficar doncs, al fàrmac. Llavors és un transport molt eficient. I bueno, quan arriba el tumor, aconsegueix taladrar, aconsegueix penetrar no a les capes externes, sinó dintre la cèl·lula.
I què fa allà dins el tumor?
Doncs depèn del fàrmac. El primer que hem fet és una radioteràpia localitzada i el que fa és redueix el 90% del volum d'aquest tumor, que això és magnífic, amb només una dosi. Normalment els pacients van de mitja a una dotzena de vegades a l'hospital. Això que diem abans, no? Que no s'elimina totalment el tumor. Nosaltres amb només una administració reduïm aquest 90%.
Però, professor, això estem parlant de ratolins, no?
Sí, exacte. Això ho hem fet en ratolins que tenen un tumor de bufeta que és el més reconegut a nivell mundial, a nivell científic, no? Que és el que més s'aproxima als humans, però bueno, hi ha una diferència, és clar, això és en ratolins encara, no?
Sembla de premi, llavors, bueno, de premi Nobel, això, no, professor?
Bueno, pas a pas, no? Ara mateix
però és que
ja estem contents.
Però és espectacular, si ho penses una mica, no? Jo imagino
bueno,
que els seus pares
és molt gran.
Han d'estar sí, molt contents, no? Els seus pares, d'alguna manera, no? De tot l'equip.
Sí. Estan molt orgullosos i jo el que intento és que els meus fills també estiguin molt orgullosos.
Segur,
això és el
segur.
Més important, no? Que passi generació a generació, no? Sí.
Això, si ho penses, dius, a veure, un moment, de la mateixa manera que esperàvem la bufeta, es pot fer amb tantes altres malalties del cos, imagino, no?
Sí, no, això és molt bona pregunta, perquè estem veient que aquests nanorobots, per exemple, hem fet servir a càncer de colon, que hi ha una barrera de mucosa que això impedeix que els fàrmacs arribin a les cèl·lules i hem vist com podem fer petits forats amb uns altres tipus de nanorobots i penetrar. Però, bueno, estem molt il·lusionats. Jo estic molt content amb el meu grup que estan veient, no?, que amb aquests nanorobots podem fer coses i coses útils i això és el que ens motiva, poder ajudar la gent que el dia de demà doncs, els tractaments siguin més eficaços i hi hagi menys efectes secundaris.
Per descomptat, i són pioners vostès o hi ha altres punts al globus on van avançats encara més?
Sempre hi ha gent. A nosaltres sí que podem dir que si hem aconseguit publicar en aquestes revistes, puc dir que són pioners, però hi ha uns altres, òbviament. Bueno, la Xina està molt potent, diferents grups avançant moltíssim, amb moltes aplicacions, i va molt ràpid.
Ens ho diu Samuel Sánchez, professor, líder de la investigació d'un equip de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya i el Centre d'Investigació en Biomaterials del País Basc, en col·laboració amb l'Institut de Recerca Biomèdica. Han aconseguit transportar fàrmacs als tumors de bufeta en ratolins fins a reduir-los en 90% dels casos. N'hem parlat coincidint el Dia Mundial de l'Enginyeria Clínica. Professor Sánchez, no sé si vol afegir alguna informació més.
No, donar gràcies als col·laboradors i a la gent del meu grup i això tot és correcte, el que has dit. El 90% del volum, no dels casos, el 100% dels casos, de fet, a tots els ratolins reduïm el volum i aquest és el volum amb una dosi, és molt eficaç. Sí, sí, moltes gràcies.
Doncs moltíssimes felicitats i gràcies per ser-hi.
Gràcies, bona nit.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0 amb Xavier Solà.
Amb Xavier Solà i amb Aina Grau, Mònica Muñoz, Domènec Sobirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Ricard Portal i també una nota de veu que ens envia la Maria.
I és per fer un comentari sobre el Teatre Victòria. Ahir vam anar quatre amigues a veure Maricel i a la segona part la temperatura va pujar de tal manera que era impossible. Van començar a suar, tothom es treia roba. Bueno, era una cosa com si fos una sauna. Jo simplement era per denunciar-lo perquè és inacceptable que això passi amb una obra com Maricel, que de veritat, i amb el preu que suposa una entrada, que tothom sabem el preu que és. Moltes gràcies i espero que si alguna persona es va trobar com nosaltres ahir, aviam si ho pot comentar una mica.
Doncs sentim la situació, no sé si alguna explicació estaria bé saber-ho. perquè no devia ser l'única persona que es devia doldre en aquest sentit. El Joan de Lleida diu: avui ha mort un ciclista en un accident a Bellpuig, a l'Urgell. Podríeu parlar de la seguretat i prevenció a les carreteres? Portem molts morts aquest any. I avui també tenim el Josep Lluís d'Horta. Bona nit.
Hola, bona matinada, un plaer, com sempre, col·laborar com a oient i com a interlocutor telefònic, vale?
Molt bé.
Mira, tres preguntes. Bona setmana a tothom i ja les preguntes les llegeixo, que així no m'equivoco. Mira, es pot predir el futur d'alguna manera o el que ens passa a la vida és una cosa que estem predestinats a que succeeixi inevitablement? Vull dir que sí, el podem transformar d'alguna manera, si el sabem, perquè alguns l'ha llegit, i així per cartes, algun oracle. Això de predir el futur és possible o és impossible? Mm. És un dubte que tinc jo perquè no hi crec gaire. Més aviat, gens. I l'altre, oi que s'ha entès?
Sí.
Vale. Quin és l'animal més salvatge i indòmit? Indòmit et refereixo a que no es pugui domesticar com els animals que tenim a casa.
Uh-huh.
El més salvatge, la bèstia més que pot ser més mal. Per exemple, jo me refereixo a animals que ataquen, animals que si els deixes llibres ataquen, i que és un perill per l'espècie humana.
Quin animal no es pot ensinistrar, per exemple?
Home, no sé, hi ha animals que no... La majoria d'animals no es poden sinistrar, però n'hi ha molt pocs, penso jo. Penso, els del zoològic, si els treuen dels gàbits, poden atacar, la majoria, crec. No ho sé, a no ser que estiguin sedats i no, així no ataquen. D'això no sóc un entès, d'animals, no en tinc. Oi que dona peu a respostes, jo?
A veure què diran.
Vale, i l'última, per aquí, això és de medicina, algun metge o entès en medicina ho pot respondre, per quins símptomes es prediuen els analgèsics tipus aspirina, analgèsics pel dolor, mal de queixal, mal de coll, mal de tota mena, o sigui, analgèsics.
D'acord.
Analgèsics, de la família dels analgèsics n'hi ha molts, i no diré marques.
Uh-huh.
Per cefalees, etcètera.
Molt bé.
Bona setmana. I tinc que demanar una cançó. Em pots passar a t'acompanyar, Aina?
D'acord, no pengis. Gràcies, fins ara. Sí, parlant de música, si ens acompanyeu fins a les dues, la darrera melodia li hem... Fins a les tres, perdó, que avui engeguem una hora més tard. La darrera melodia li hem reservat a Sabó de Gràcia, que estan d'aniversari, a punt d'estrenar un disc del qual ja han avançat Sombra de un sueño. Sabor de Gràcia complirà 30 anys als escenaris el proper 25 de novembre. Ho faran amb un concert, una exposició, un documental i un disc. I són una gent que han cantat en català, castellà, italià, romaní, que és l'idioma universal dels gitanos, caló, que és el dialecte del romaní que parlen els gitanos d'Espanya i Catalunya, i han homenatjat Serrat, Gato Pérez, Paret, el Pescaïlla de la família Flores i... doncs han recorregut escena internacional passant per l'Argentina, Chicago, Bèlgica, Hongria, França, el Regne Unit. Doncs avui tancarem amb Sabor de Gràcia, els felicitarem a l'avançada i escoltarem aquest Sombra de un sueño, que és el que s'ha avançat del doble disc que aviat començarà a sortir. I reserveu-vos un darrer tema, poseu-hi el vostre gust personal a través d'aquest telèfon.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Ho comentarem amb Sikus Carbonell, cantant, compositor, guitarrista i creador de Sabor de Gràcia. I hi ha també el dilluns aquest petit espai en el que ens agrada significar els il·lustres de la setmana. I Pau Bartolí, que comanda les xarxes, ens els explica. Pau, bona nit.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. D'entre tota la participació que hem rebut, agraïm les respostes d'una desena d'il·lustres i a totes elles, com sempre, en destaquem tres. El tercer lloc és pel perfil oficial de l'any Joan Salvat Papaseit, impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes. La Isabel de Sant Cugat volia saber de què va morir i on està enterrat. Ens han aclarit que Salvat Papaseit va morir jove, el 7 d'agost de 1924, amb 30 anys i pocs mesos. La causa de la mort va ser una pneumònia crònica que va ser provocada per la tuberculosi que patia des de feia anys. Està enterrat al cementiri de Montjuïc de Barcelona i ens han dit el nínxol. És via de Sant Jordi, nínxol número 563. Així que dubte aclarit, Isabel. El segon lloc és pel parc d'atraccions Tibidabo. La Carmen del Guinardó ens preguntava quin any es va inaugurar l'avió del Tibidabo. També volia saber si havia estat inspirat en alguna altra atracció. El Tibidabo ens ha respost que l'avió es va inaugurar el 23 de setembre del 1928. Per tant, fa 96 anys. Va ser el primer simulador de vol de la història. És propulsat per la seva pròpia hèlix i es tracta d'una rèplica del primer avió que va fer el vol Barcelona-Madrid l'any 1927. Aquí ho tens, Carmen. I el primer lloc és per la Mariola Dinarès, directora del Pop-Up IA de Catalunya Ràdio. En Ramon de Bonastre preguntava per les cookies. Ens deia, quan navego per internet em demanen acceptar les cookies. Què són? Respon la Mariola.
Bona nit, ignorants. Bé, en realitat les cookies són petits fragments de text que aquella pàgina web envia directament al navegador amb informació sobre tu. Permet que recordin informació sobre la teva visita. Això fa que, si tornes a visitar aquest lloc, se't carregarà tot de forma molt més fàcil. Quan les acceptes, també acceptes moltes vegades que es pugui compartir la teva informació amb tercers, amb altres. Si llegeixes bé la lletra petita, això ho diu. En general, rebutjar-les fa que es deixi menys petjada teva a internet i protegeix millor la teva privadesa. Però també et pot passar que aleshores, si les rebutges, veuràs contingut que no t'interessa gaire. Les cookies et van coneixent i permeten, per exemple, una publicitat i uns continguts molt més personalitzats.
Gràcies, Mariola. I dubte aclarit, Ramon. Recapitulem. Els il·lustres de la setmana són el perfil oficial de l'any Joan Salvat Papaseit 2024, impulsat per la Institució de les Lletres Catalanes, el parc d'atraccions Tibidabo i Mariola Dinarès, directora del Pop-Up IA de Catalunya Ràdio. Gràcies a tots per la vostra participació. Us recordem que ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook som la nit dels ignorants i a x@nitignorants. Moltes gràcies, bona nit i molt bona setmana.
Pau Bartolí, gràcies a tu. I ara una sardana que sempre agrada. És excel·lent, Somni, de Manel Sadarré i Puigferrer, i és molt probable que soni aquest dilluns a Banyoles, dintre de la Festa de la Música per a Cobla. Al pavelló de la Daga, per cert, queden molt poques entrades disponibles, i en l'únic concert anual per a tres cobles de tot el territori, amb la ciutat de Girona, amb direcció d'Esteve Molero, la principal de la Bisbal, amb Francesc Casó, i la Montgrins, amb Jordi Molina. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. Aquest concert se celebra el tercer dia de la festa de Sant Martiria de manera ininterrompuda des de 1972. S'estrenarà també l'obra d'encàrrec del 40è Premi Ceret Banyoles, Sinfonieta per a cobla del compositor Claude-Henri Joubert.
I des d'avui dilluns i fins dimarts 29, la Fundació Arrels anirà col·locant plaques de les més de 550 persones sense llar mortes en 9 anys a Barcelona. Seran diversos carrers i parcs de la ciutat on sovint dormien o que freqüentaven aquestes persones.
Són plaques que visibilitzen els seus noms, les edats i les dates de defunció. L'acció està oberta a tothom, grups escolars, entitats, empreses i ciutadania. Les persones interessades s'hi poden inscriure a la pàgina web de la Fundació.
Admirables mascotes. Què és allò que mai no oblidareu de la vostra?
Doncs en aquesta secció, la setmana vinent, coincidint en Tots Sants, torna Admirables mascotes en capítol dedicat al dol dels animals. La mort d'una mascota marca, i ho sabeu molt bé els que hi heu passat. Per cert, com recordeu el moment? Què en vareu fer del cos? On el vareu enterrar?
I aquesta setmana, en què la mort serà més present de l'habitual, també parlarem del sisè sentit dels animals, intuint situacions límit, com ens explicava fa unes nits la Isabel del Pla de Santa Maria.
Teníem un periquito a casa i, bueno, un bon dia jo vaig arribar a portar els nens a l'escola i la meva mare em va dir: en aquest periquito li deu passar alguna cosa, perquè jo li dono la crosteta de pa com cada dia, no ha fet cas del pa. Està molt inquiet, va d'un cantó a l'altre, ja no ho sé, però en aquesta bèstia li deu passar alguna cosa. I de cop i volta van trucar, bueno, va trucar el telèfon de casa, que en aquelles èpoques no teníem mòbil, i bueno, vaig contestar el telèfon, i mira, era el meu marit, i em va dir: mira, Isabel, no t'espantis, però he tingut un accident amb la moto, estic bé i tot, no he hagut d'anar ni a l'hospital, però doncs, bueno, perquè sàpigues, bueno, m'ha passat això, però el moto també em penso que podré tornar a casa, doncs bueno, estic bé. Doncs Xavier, es va acabar ja la tranquil·litat, vull dir, es va posar tranquil·let l'ocell. Jo no sé si és que va notar que el meu marit, doncs, li havia passat alguna cosa o què, però tant va ser la trucada del meu marit. I jo, bueno, dir això, i l'ocell ja va tornar normalet com cada dia.
Heu viscut alguna situació semblant en què l'estim de la vostra mascota intuís alguna situació de perill, fins i tot la mort?
Doncs, si és el cas, feu-nos arribar a les vies habituals. I un altre tema que també tractarem serà el dol dels propis animals. És cert que no és exclusiu dels humans? Ara fa uns dies es va conèixer el cas de la ximpanzé Natàlia, que diu que va arribar a portar durant 7 mesos el cos sense vida del seu nadó. Va passar en el bioparc de València, que va decidir no intervenir pel benestar de la mare, fins que aquesta, doncs, se'n va desprendre del fill mort. Tractarem el tema amb la biòloga Anna Ramon i, com dèiem, ho agrairem si teniu algun cas per explicar al respecte. I ara temps pel pou, a veure.
I passem d'animals a parlar de begudes energètiques, perquè sobre això ens demana el Carles de Badalona.
A quants cafès equival una beguda energètica tipus Red Bull? I també, doncs, què és més dolent, prendre cafè o prendre begudes energètiques?
A veure si ens podeu ajudar a treure aquesta o altres preguntes del pou i així fem una mica d'espai. Ara el telèfon 93207474 està totalment quiet i molt desitjós de rebre preguntes i respostes. Temps.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Ara fa unes nits es va demanar quin és l'animal més ràpid de tots i el més lent. La Josefina diu que el guepard, que pot assolir una velocitat de 130 km per hora. Imagina't, eh? com anant per l'autopista, doncs un gapar allà al costat, a l'alçada del cotxe, i el peresós diu que té el títol de mamífer més lent del món, amb una velocitat de tan sols 0,27 km per hora, i la tortuga gegant, que va a una velocitat de 0,3. El peresós és la veritat, un cop que l'hem vist, no? I aquells moviments... així. I el Carles hi afegeix, diu, els més ràpids són a terra. El guepard ens diu 114. Aquí hi ha una diferència. S'ha dit 130 i ara l'altre diu 114. No sé si algú té la dada exacta. I a l'aigua és el tauró maco, que diu que va a 124 km per hora. I a l'aire, el falcó pelegrí, quants diríeu? 390. Doncs va, que anirem ara a Barcelona. Teresa, bona nit.
Hola, bona nit.
Aviam.
Mira, jo trucava perquè fa uns dies un senyor va trucar comentant que la senyora Blanco, que és que no me'n recordo com és el seu nom, la senyora Blanco, que va fer un discurs relatiu al seu germà assassinat per ETA, que no sent diputada havia pogut parlar al Congrés dels Diputats i li estranyava. I jo trucava per dir que a mi em sembla que aquesta senyora no és diputada, però és senadora. I aquest discurs el va fer al Senat. Per tant, doncs, era doncs, el seu lloc i és allà on podia parlar i és quan va fer referència al cas del seu germà que va ser assassinat per ETA. Però era al Parlament, no pas al Congrés dels Diputats. Ai, al Parlament, perdó, al Senat. Al Senat.
Maria del Mar Blanco Garrido.
Això, Maria del Mar, és que no me'n recordava del nom, però jo sé que era Blanco perquè el seu germà va tenir molta repercussió en aquells moments. I sé que, degut a la campanya i tota la repercussió que va tenir, doncs es va fer senadora i em sembla que pertanyava al Partit Popular.
Secretària segona del Senat a Espanya, actualment.
Del Senat, això. I aleshores allà és on va fer el discurs aquest. I després volia fer, sabia, una pregunta relativa a la... Quan es fem proves radiològiques, com ara és una mamografia, una radiografia, un TAC o una ressonància, etc. No? Totes aquestes proves que penso que emeten una radiació, el nostre cos, aquesta radiació, l'acumulem, seria la pregunta, i si l'acumulem el transcurs dels anys que anem rebent, jo, per exemple, que te fas proves molt sovint, aquesta radiació acumulada pot tenir algun efecte nociu pel cos, diguéssim, quin seria la quantitat de radiació que una persona pot acumular sense que suposi que pugui tenir, diguéssim, efectes adversos, saps? És la pregunta.
Pot ser que en diguin proves per la imatge?
Sí, per la imatge, vull dir, ja dic jo, per exemple, la mamografia, tot això que penso que són emissions no radiològiques.
Sí, si tenen alguna contraindicació.
Una mamografia, més que una contraindicació, és que...
Efectes secundaris, sí.
Sí, queda acumulada en el nostre cos totes aquestes exposicions que ens fem amb aquestes proves. Si aquesta radiació es va acumulant al cap dels anys, arribaria un moment que podia tenir algun efecte secundari no desitjable. Vull dir, no sé, aquesta seria la pregunta.
D'acord. Gràcies, Teresa. Bona nit.
Moltes gràcies a vostès. Adéu, bona nit.
Anirem ara cap a Torrefarrera amb la Maribel. Bona nit.
Bona nit.
Benvinguda.
Jo volia preguntar per què els estats deixen tindre animals engabiats. Fotria tots a la presó.
No li agrada a vostè.
Ai, lo meu missionet, ai, com cante, pobreta, cante, està content. Què ho sap, si està content? Potser diu, obre'm la porta, fastigosa, que em tens aquí dins. Perquè penso que diuen això. Nosaltres no estaríem bé dintre d'una habitació petiteta, engabiada. Ai, que bé, aquest ocellet que parle, no, los insulte. I els diu, deixeu-me sortir malparits.
Però potser ha crescut allà. Aquests que han crescut allà, em sembla que diuen que no, si els deixa sortir no volen marxar. Pot ser o no?
Però és que és això el que prohibiria. Que no hi hagi ocells que no siguin del país. Jo els voltaria també, o que tenen serps, coses així, res. Tot el seu
hàbitat.
Els seus habitacles, és que ara no surt l'ú.
A l'hàbitat, no? Sí.
Això mateix. Això ho prohibiria jo.
No li agrada això de tenir...
Empresonats,
animals empresonats.
Si volen veure elefants, que vagin al puesto on hi ha elefants, perquè els han de tancar amb gàbies i ficar-los en llocs perquè els veuen la gent.
Sí.
Ho trobo, bueno...
Ja quan la portaven de petit al zoològic ja no li agradava.
No. Allí els pobrets monets, tots allí tancadets. No, senyor, cada qual... A mi no m'agradaria que em tanquessin. Pues, a ells tampoc no els agrada, eh? No n'estan de contents. Tenia una neta. Padrina, pues lo meu... Com si digui? Bueno, ara no em surt lo nom del missionet. Pues canta molt i està sempre molt content. Dic, mira, nena, si la via sí que estarà content. Ja veuràs com cantarà. Jo a l'hivern els deixo a la terrassa que tinc, pa esgrunadet petit, i venen tots els missionets petits de l'hivern allí a menjar seu. I després marxen, doncs vec tots els missionets que vull, però no em tocaré ni un per guardar-lo dintre d'una gàbia. És que, bueno, quan sento que diuen, ai, és que... Això, aquesta senyora que parlava ara, que, oi, pobret, que bé que està, i tant si està vell i tancat.
L'entenem, Maribel, i vostè fa un vot favorable per la llibertat en tota la seva plenitud.
Això mateix.
D'acord.
Això mateix.
Doncs vinga, alguna cosa més?
No sé què volia dir. Se me'n va tot de l'olla. He fet 80 anys i tinc... Bueno, i ara estic... No dormiré quasi tota la nit perquè he vist el que feien a Barcelona...
Josep Carreras i Sara Varas.
Això mateix. Josep Carreras canta bé, però m'ha fet una tendresa, que l'he vist tan gran, i pensava, encara mos caurà cantant.
No, perquè... cridem el mal temps.
Ai, és que dic, mare de Déu, quan mos fem grans...
Tots ens fem grans, sí.
Sí. Jo també m'agrada molt de cantar. Jo em fico el Pavarotti i el que sigo i canto amb ell a casa, que visco sol, eh?
Doncs reservis una darrera melodia i així tanquem el programa amb una de les que canteu. Us sembla bé?
Amb una que les canto?
Sí.
Mira. Nes un dorma, nes un dorma, tu sura principessa nella tua bella stanza, guardi le stelle che prevano l'amore e l'isperanza.
Sí que sembla un mixó en llibertat, vostè ara, eh?
I mi amanti granosa pra Antes tenia molta veu i ara se'n va, com la
està
salut.
Està molt bé, molt bé. Maribel, gràcies i li reservem una darrera melodia.
Gràcies.
Que tingui bona nit.
Hi ha una sardana que et diuen... Ara no me'n recordo de l'Albera.
Ja s'ho pensarà. No s'amoïni que ja la trucarà el Pau i ho decideixen.
Ja tornaré a trucar un altre dia.
D'acord.
D'acord?
Que tingui bona
Vinga,
nit.
Vinga, bona nit. Gràcies per tot.
Igualment. Anirem de Torreferrera a Sant Vicenç de Castellet. Juanjo, bona nit.
Bona nit. Sí, mira, que ara ja parlem que aquí a Manresa, entre Sant Joan i Manresa, estava la Pirelli que feia pneumàtics.
Sí.
I ara això va tancar. Encara es fabrica aquesta marca de Pirelli?
On té la fàbrica Pirelli? Si n'hi ha.
A veure si n'hi ha algun altre lloc que hagin passat.
Exacte. On es fabriquen els pneumàtics Pirelli?
Es fabricava a Manresa, entre quasi acabant el terme de Manresa amb Sant Joan de Vilatorrada.
Ah.
I ara no... Allò que estàvem parlant amb els... Hi ha un senyor que té 80 anys i estàvem parlant i va dir, hòstia, però ho tocaré a veure si hi ha algun senyor que... o alguna senyora que sàpigui donar-me la contestació.
D'acord.
Vale,
gràcies, Juanjo. Bona nit.
Adéu, bona nit.
De Sant Vicenç de Castellet a Sant Pere de Ribes. Carme, bona nit.
Hola, bona nit, bona nit. Mira, primer que res, dir-li a aquesta senyora dels ocells que no els vol tancats que tampoc els hi dongui pa, perquè pa amb els ocells no se'ns hi pot donar, tota la vida s'ha sentit a dir, perquè el pa, quan se'l mengen ells, se'ls hi fa gros dins el petit estómac que tenen i s'ofeguen. Això està sentit a dir tota la vida. I no se'ls hi pot donar pa als ocells. Bé, la meva pregunta era que he vist el festival aquest, el concert que han fet aquí al Passeig de Gràcia, aquí a Barcelona, ha sigut molt llarg i bueno, ha estat bé, masses cançons castellanes pel meu gust, masses, i després volia preguntar això, la meva pregunta és aquesta, a qui ho paga això, l'Ajuntament o l'organitzador de la Copa Amèrica?
Molt bé.
Un concert llarg, maco, però... per mi masses cançons castellanes, que vols que et digui, Xavier. Molt bé, només volia dir això.
D'acord, Carme, bona nit.
Vinga, bona nit.
Anirem al Vendrell, Montserrat, bona nit.
Bona nit, Xavier. Doncs mira, aquestes senyores que diuen tot... No, em vull fer una pregunta, però jo també he sentit el concert aquest que s'ha fet avui i m'ha donat una gran alegria, que ja sé que som grans, i jo el coneixo bastant, el senyor Carrera. Però si hem d'estar contents que surti una persona com ell i que canti i que parli de Barcelona o de Catalunya sobretot. No sé com dir-t'ho de tots. Però, home, aquest senyor està molt malalt, eh? Jo crec que li hauria de tindre una mica més de carinyo i respecte, perquè han fet moltes coses bones per la societat. Bueno, jo... Javier, perdona, que...
Sí.
Que no t'havia de dir això. Però jo, saps que estic molt preocupada. A mi m'agraden molt les criatures, molt. I he tingut 4 filles. I llavors, ara, quan surto aquí a Barcelona, que tant tinc més temps i puc anar a passejar, m'esgarrifo d'una cosa, que és veure les mames que surten de l'escola, els papes, és igual, o les iaies, és igual, i porten una criatureta que just camina, o bé amb un patinet, o bé amb una bicicleta, que se'ls escapa, n'hi ha que se'ls escapa la bicicleta, que són més grosses elles que la bicicleta. No hi ha cap cosa que ho puguin prohibir, això, perquè passa pel semàforo com si estessin a la plaça Catalunya. I dius, per la mal de Déu, entre les bicicletes, els patinets. Escolta, tenim molt poc coneixement, crec jo,
D'acord, a veure què et diran, Montserrat. Per Ai. Cert, t'agrada jugar al tennis de taula, tu?
Estic molt fomodeta, Javier.
Això del ping-pong.
Sí, ho coneixo i m'agraden tots els deports. La música, tot això, sí.
Però hi havia jugat, això, del tennis de taula?
Com era per... Sí.
I t'agradava.
Perquè
ara, sí. Ara parlarem del tennis de taula, que es veu que va també pel tema del Parkinson.
Ah, sí, sí. Clar, aviam, Javier, totes les persones, jo sempre dic això, jo estic molt delicada, però bueno, totes les persones som un motor, no? I a la que parem doncs ja està. La gent, ens hem de bellugar, hem de fer coses. Jo tinc dos braços supermalament. Ara tinc uns sonolls. Bueno, un munt de coses, però és igual, és igual. Jo cada dia a les 7 m'aixeco i faig tot el menjar dels meus nens que venen, ja m'hi vaig al restaurant. I disfruto, i em sento feliç. Però la gent se sent en una cadira i tothom en una cadira a passejar.
Doncs...
en una casa d'avorrits. Ai, pobrets, perdó.
Ara parlarem d'activitat. Montserrat, també amb una abraçada ben gran.
Aviam si un dia ja ens veiem.
Tant de bo. Vinga.
M'agradaria... No sé, és però el que passa és que estic molt... No, bueno, deixem-ho córrer.
Deixem-ho, i a veure si la providència, el destí, ens ho porta. Una abraçada gran.
Perdona, Javier, que faré algú dels d'allò, del pessebre.
Sí, que farem, pessebre, i tant.
Vale, estupendo, perquè l'any passat se'm va... Com que no estava bé, se'm va passar per alt.
Bueno, ja avisarem.
No l'ha estat de tots, eh?
Ben igual, bona nit.
Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you.
És el cantant novaiorquès Neil Diamond que va decidir abandonar els escenaris a causa del Parkinson. I aquesta setmana, del 23 al 27 d'octubre, la població francesa de Mézières-les-Metz arriba al quart campionat del món de tennis a taula per persones afectades pel Parkinson. Entre els participants hi destaca un grup de 5 afectats que s'entrenen al Club Tenis Taula Castellgalí del Bages. Els saludem i els demanem per què el tennis de taula és beneficiós. En què millora la vida practicar-lo? Notes alguna cosa amb els símptomes? I per cert, és cert que t'aporta energia? Manel Bru, 70 anys, fundador del grup Parkinson dins del Club de Tenis Taula Castellgalí. Sabem que el practiques des de fa 58 anys i que vas estar diagnosticat fa 5 anys.
Pues sí, es así. Estoy actuando como promotor e investigador también del tema del Parkinson y el tenis de mesa. Empecé en Castellgalí a hacer esta actividad en abril del año 2022. Entonces hemos creado un grupo de participantes. Y no solamente se trata de lo que he notado yo, que ha sido una mejora impresionante respecto a cómo estaba hace 3 o 4 años. He ido mejorando progresivamente, me he convertido en un jugador de más nivel a base de jugar muchos partidos y muchas horas. Y en el grupo nuestro pues vamos haciendo seguimiento de unos cuantos conceptos. Cada mes hacemos una encuesta con una hojita que pone 3 columnas para indicar si estás mejor, igual o peor que el mes anterior. O sea, valoramos mes por mes respecto al mes anterior si progresamos o no. Y los conceptos que se están barajando aquí son los datos que nos dan son sobre movilidad, agilidad, equilibrio, fuerza muscular, resistencia física, reflejos, control en el juego, estado de ánimo, que esto último es muy importante, y sobre todo que la gente se lo pase bien y que continúe jugando y mejorando.
Montse Toscano, 54 anys, Manresa, diagnosticada fa 2 anys i mig, practica tenis taula fa mig any.
Doncs sí, fa molt poc. Jo havia jugat a bàdminton, també aquí a Manresa, i potser és l'única raqueta que havia agafat abans, i he passat de la raqueta pues, a la pala, i aquí estic.
Josep Brunet, 71 anys, Manresa, diagnosticat fa 7 anys, practica tenis taula fa un any.
Sí, vam entendre que el tenis taula anava molt bé per la malaltia de Parkinson, i evidentment agafes més agilitat, més equilibri, més resistència, i ens ho passem molt bé.
I Javier Serrano, 56 anys, Sant Vicenç dels Horts, diagnosticat fa 2,3 anys, practica tenis taula fa un any i mig gairebé.
Sí, yo he notado y mejorado mucho en agilidad, porque mi Parkinson no es de temblores, sino es de rigidez. Y entonces el hecho de hacer De mesa estoy recuperando bastante flexibilidad.
Jaume Pou, 53 anys, l'Hospitalet de Llobregat, diagnosticat fa un any i mig. Practica tenis taula fa un any.
Doncs sí, així és. Quan em van diagnosticar, un bon amic meu, l'Enrique, em va dir, escolta, he sentit que el tenis taula va bé per Parkinson. I llavors em vaig apuntar aquí al tenis taula a l'Hospitalet, on encara entreno, perquè jo tinc doble samarreta, entreno a l'Hospitalet i entreno a Castelgalí. I llavors a mi em va molt bé, no només per la part física, com ha dit en Manuel, sinó també jo afegiria la part una miqueta cognitiva, la part mental, la part de trobar-se bé, de fer un grup, de fer pinya i d'animar-se a sortir de casa, que ens ajuda tot això.
Segons un estudi de la Universitat de Fukuoka al Japó, el ping-pong comporta importants beneficis per a aquestes persones afectades per Parkinson i per donar-li visibilitat. Aquesta setmana, del 23 al 27 d'octubre, a Mazères-les-Mets, a França, quart campionat del món de tennis taula per afectats de Parkinson. I què n'espereu d'aquest campionat del món, Manel?
Bueno, es un campeonato a lo grande, o sea, es una semana, participan un montón de jugadores de muchos países. Esperamos, pues, sobre todo, participar en algo que va a salir en muchos países y en muchas televisiones de todas partes. Y no se trata de que los resultados de quedar mejor o peor, que supongo que alguno que quedará más o menos bien ahí situado, pero se trata de que estamos mirando por nuestra salud, por la de nuestros compañeros, hacer grupo, hacer piña.
Montse?
Per mi crec que és una experiència que m'ha vingut en un moment ideal. Cerc una experiència d'aquest tipus perquè el fet de començar amb ells és com si ara de cop se m'obren més portes i veure que, bueno, que es pot parlar d'aquesta malaltia fins i tot. Estarem una setmana amb gent de tot el món. A mi m'ha tocat per sorteig jugar amb un indi per fer dobles. Per tant, és una oportunitat única, malgrat la malaltia. Crec que ens aportarà a tots, com als meus companys, entre nosaltres, una convivència bestial i, sobretot, un aprenentatge en tots els àmbits.
Josep?
Viure una experiència quasi bé irrepetible, conèixer molta gent que pateixen la mateixa malaltia, compartir amb ells aquesta experiència, és el que m'ha fet apuntar-me al campionat.
Javier?
El hecho de juntarte con gente que está de la misma enfermedad que tú y ver que puedes compartir tu vida con ellos.
Jaume.
Al final nosaltres, aquest grup, vam anar també al primer campionat d'Espanya que es va fer a Guadalajara el mes d'abril de tenis taula Parkinson i hem dit, va, repetim, i ens ha animat, ens han engrescat a anar junts i és l'experiència de conèixer la gent i molt important per mi donar visibilitat. I després l'aspecte competitiu a mi personalment m'ha servit una miqueta com a la pastanaga, no? Com per entrenar més fort, per entrenar més ganes, per intentar millorar la meva tècnica, etc. O sigui que és una miqueta el resum de les dues coses.
Manel, Montse, Josep, Javier, Jaume, quin missatge abans d'acomiadar-nos enviaríeu als oients?
Bueno, pues que lo que decimos a veces nosotros, si puedes moverte, puedes hacer deporte. Si haces deporte, podrás moverte. Que quiere decir que el deporte puede ser una terapia complementaria a la medicación que estamos tomando para mejorar físicamente y mentalmente las dos cosas. Entonces, es conveniente hacerlo incluso antes de tener el Parkinson preventivamente, porque si el Parkinson nos llega a una cierta edad, cuando el cuerpo todavía lo tenemos físicamente bien preparado y estamos en forma, nos va a hacer menos daño. ¿Sí? Si nos abandonamos y no hacemos ningún tipo de ejercicio, nos va a perjudicar mucho más. Entonces, es mejor cogerlo a tiempo.
Doncs bé, jo diria que jo tinc una problemàtica que és que em costa entrenar les dues hores, que és l'entrenament, i per tant he de fer un sobreesforç, bueno, no aguanto, i per tant per mi és un sobreesforç que he de fer, que m'està portant moltes coses, que els meus companys em respecten, com jo respecto amb ells, el nostre ritme de treball, que no és igual que una persona que no tingui cap malaltia, i que sobretot l'esport sense malaltia o malaltia s'ha de continuar fent, perquè quan ets més jove ho fas pel nivell físic. Ara també jo diria que el tenis taula m'aporta a nivell mental molt, a nivell d'atenció. A nivell emocional, en aquest cas, molta autoestima, perquè el fet de participar en aquests jocs per mi és molt important, i a nivell social és la clau i s'ha de promocionar, com diu el Jaume.
Bé, aquesta malaltia el que vol és que facis exercici, que et moguis, no encallar-te ni quedar-te en un sofà. Quan em van diagnosticar la malaltia, una amiga meva em va dir, ara què? Jo vaig dir, viure. El que hem de fer és viure i agafar-nos la cosa amb alegria, ja que hem de compartir aquest viatge amb el senyor Parkinson, doncs agafar-nos-ho el millor possible.
Jo animaria a tot el món que practicara té de mesa. Aunque no tenga nivel, no haya cogido ni una raqueta, que la cogiera por primera vez y en muy poco tiempo vería la evolución en tanto en el juego como en el movimiento como en lo físico.
Sí, jo igual. Jo animaria a tothom a no s'engrescar-se, a buscar si tenen una prop algun club tenista o la que faci grups de Parkinson, que a Catalunya crec que hi ha bastants ara, crec que són 6 o 7 ja, per tota la geografia catalana, i que, bueno, que el tenista o la és per totes les edats i per totes les condicions físiques. Que poden jugar amb 10, amb 15, amb 30, amb 80 anys, i la condició física s'adapta, doncs, com ha dit el Manuel abans, s'adapta a cadascú i sempre té un efecte positiu, tant físic com mental.
Del 23 al 27 d'octubre, a França, quart campionat del món de tennis taula per afectats de Parkinson. Entre els participants, aquestes persones que ens han atès, el Manuel, la Montse, el Josep, el Javier i el Jaume, amb els millors desitjos i endavant amb els reptes a tots cinc.
Molt agraïts.
Moltes gràcies per tenir-nos aquesta nit per donar visibilitat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sí.